Federalistes d'Esquerres organitza aquesta tarda a la Casa de Cultura una xerrada sota el títol Què ens està passant? Ètica i federalisme per reflexionar i debatre sobre els fets que ha viscut Catalunya els darrers mesos i escoltar les propostes que es posin sobre la taula. L'escriptora i vicepresidenta de l'entitat, Mireia Esteve, serà una de les ponents de la jornada. Senyora Esteve, molt bon dia i gràcies per atendre Cugat.cat.
Bon dia i gràcies per invitar-nos.
Vostè, senyora Esteve, defensa en el plantejament federal de l'Estat, el que durant molt temps podríem dir que s'ha etiquetat o s'ha anomenat com a tercera via. Per què creuen que és una opció per Catalunya i que satisfaria el poble català?
A veure, la Constitució del 78 va plantejar l'Estat de les autonomies en el fons com un Estat federal. El que passa és que no el va acabar de definir i van quedar una sèrie de coses que, mal plantejades, que és el que ens ha generat ara bastants problemes. Per exemple, va dir que feia un Senat però com una càmera territorial, però en realitat no és una càmera territorial. En aquests moments, Espanya no hi ha cap mecanisme perquè realment les autonomies participin amb la igualtat amb determinades decisions que ens afecten a tots, sinó que sempre hi ha hagut una descentralització administrativa, però una centralització del poder. És a dir, el govern de l'Estat no ha acabat de descentralitzar la presa de decisions. Considerem que si es reformés, per exemple, el Senat i es prenguessin una altra sèrie de mesures de canvi, podríem tenir realment un Estat federal i aquests problemes que ara tenim de que no hi ha una sobirania compartida, sinó que realment hi ha un nivell de dependència per part de Catalunya, per exemple, respecte al govern espanyol, si això subentès, segurament podríem tenir solucionat també els problemes que tenim, no?
Per fer-ho, senyora Esteve, caldria una reforma constitucional. No sé si creuen que és possible fer aquesta reforma, tenint en compte que actualment a Madrid hi governa el Partit Popular i el pes que tenen també altres formacions com Ciutadans, que no sé si estarien massa d'acord.
A veure, jo crec que hi ha dos nivells de reformes que es poden fer. Un nivell que no caldria, per exemple, si s'arreglés el sistema de finançament i alguna cosa d'aquestes, es podria ja rebaixar bastant la tensió. Amb això no caldria una reforma constitucional. Per reformar el Senat, evidentment sí. I aquesta reforma caldria fer-la amb un sistema llarg, que diuen, no? De que s'han de fer les propostes, s'ha de convocar noves eleccions, s'ha de fer un nou Parlament i després fer un referèndum i després tornar a convocar eleccions. Tot això, evidentment, és molt llarg. El que passa és que hi caldria la implicació de la major part del Parlament. Jo crec que ara, en aquests moments, bueno, hi ha la comissió que està en el Parlament, que s'ha començat a estudiar el tema. És una comissió que és purament tècnica, no hi ha encara les forces, encara que els polítics diguem si són o no hi són, però en realitat és una comissió tècnica. I jo crec que a partir d'aquesta comissió pues, es faran unes propostes, ja veurem quines es fan, i llavors els partits polítics s'haurien de començar a discutir.
Senyora Esteve, davant la situació que hi ha ara al país, vostès què els dirien als catalans per convèncer-los que la millor opció no és l'immobilisme ni és l'independentisme, sinó que seria passar per un Estat federal? Com els convencerien?
A veure, no sé, és difícil de convèncer. Jo crec que no tothom, no tots els catalans que són independentistes tenen la mateixa percepció, no? O sigui, jo crec que hi ha un grup o una part, que és important, que realment és un tema emocional, estan convençuts que sense un estat català doncs no podem tirar endavant. Hi ha una altra part que si es plantegés una reforma, un nou encaix de Catalunya a Espanya, sí que canviarien els seus plantejaments. Jo crec que, clar, primer hem d'intentar convèncer aquests que estan disposats a acceptar una reforma de l'Estat. Si es miren les enquestes, es diria que les dues terceres parts de la població realment estarien per una reforma. I hi ha un text que no.
I què en trauria Catalunya d'aquest estat federal? En què hi sortiria guanyant, per dir-ho d'alguna manera?
Home, tindria una cosoberania, és a dir, no seria un ens, no seria una part d'Espanya depenent exclusivament de les decisions, no de pedigüeño, diguem, no seria això, sinó que tindria coparticipació, cosoberania amb tots els temes que li afecten col·lectivament a tot Espanya. Per exemple, Alemanya, que és un estat federal, per exemple, quan la Merkel ha d'anar a defensar determinades postures d'Alemanya a la Unió Europea, primer convoca el que seria la filialena a la Càmera Territorial del Senat, diguem, no? Seria la que ja ens convoca si planteja, si explica el que vol plantejar i discuteixen si realment això és el que volen defensar o no. Però, doncs això hi ha una cosa semblant.
Senyora Esteve, vostè posa sobre la taula el cas alemany com a estat federal, però el que sigui un estat federal, per exemple, no treu que hi hagi lands d'Alemanya que tinguin voluntat sobiranista, com seria el cas de Baviera?
Bueno, jo crec que això sempre hi és. O sigui, que, per exemple, els Estats Units també és un estat federal i també hi ha la guerra de secessió als Estats Units no va ser contra l'esclavisme, va ser bàsicament perquè el Virginia volia separar-se dels Estats Units, i els americans van fer una guerra per evitar-ho. O sigui, això, la tendència centrípeta i centrífuga i dels estats sempre hi és, de part dels estats. O sigui, això, el món és dinàmic i no, jo crec que no, les fronteres han estat canviant contínuament. O sigui, segurament el que vam estudiar, que eren els països de petits, ara han canviat molt, no? És a dir, que, però sí que hi ha una, sí que és veritat que és que hi ha una tendència progressiva a reunir-se per resoldre els problemes junts. No a, o sigui, els estats petits tenen cada vegada menys influència en el que és la resolució de problemes globals del planeta.
Si tornem cap a casa, vostès han estat beligerants amb el que va ser el referèndum convocat pels partits sobiranistes l'1 d'octubre. Quina solució plantegen vostès davant un govern, parlem del govern de Madrid, que no està disposat a negociar un referèndum pactat on sigui finalment el poble català qui pugui decidir per la via democràtica, per les urnes, si vol o no vol aquesta independència?
A veure, jo crec que quan es planteja un referèndum es planteja ja com una votació en la qual hi ha una proposta concreta, d'acord? Jo crec que plantejar un referèndum unilateral per separar-se d'Espanya quan no hi ha ni el 50% de la població que realment vol la independència, quan realment no tenim una proposta discutida, pactada en partits, entre representants del Parlament espanyol, en el qual hi hagi propostes que donin una tercera via, diguem, quan hi ha les dues terceres parts de la població que s'hi avindrien, em sembla que és trencar masses coses quan encara no hem discutit, no hem passat per estadis previs. O sigui, penso que primer hem de passar per altres estadis i si realment això no es pot, els problemes no es poden resoldre, doncs, bueno, doncs, no sé, si es plantegués un referèndum d'independència com el que amb una llei de claretat com la que es va plantejar al Canadà, per exemple, doncs, home, ja ho veuríem bé, però ens sembla que no és la manera d'arribar-hi, no? Que hi ha moltes coses a fer abans.
Estem a pocs dies que comenci la campanya electoral. De fet, sembla que estem vivint en una eterna precampanya per les eleccions del 21 de desembre. Què passarà? Vostè em diu que ara no hi ha el 50% de la població catalana que estigui a favor de la independència, però què passaria si el 21 de desembre a les urnes els partits sobiranistes aconseguissin una majoria en escons, però també de vots?
Bueno, i realment, a veure, jo de totes maneres penso que encara que fos així, l'experiència es demostra que la via unilateral no ens porta cap lloc, o sigui, realment jo crec que s'haurien de seure a pactar, a dialogar amb propostes concretes. O sigui, jo crec que, a veure, el govern és veritat que no ha plantejat cap alternativa política, però en aquests moments doncs, hem arribat al final d'un procés. No tenen majoria al Parlament i, a més, hi ha una comissió en marxa. Jo, sincerament, crec que és possible ara pactar coses i pactar alternatives.
Però com es poden pactar aquestes alternatives si hi ha un govern a Madrid que no està disposat a posar sobre la taula la qüestió de l'independentisme, no? No sé per on passaria. Vostès creuen que...
Entenc que abans de plantejar l'independentisme l'independentisme ha demostrat que, bueno, que ens empobrim econòmicament, que no hi ha cap país que ens reconegui, o sigui, que no és tan fàcil com sense venut. Llavors, jo crec que abans d'arribar a l'independentisme es pot arribar a tenir bastanta sobirania sense necessitat de trencar lligams de 500 anys. O sigui, jo crec que és una via que no ens porta a millorar, sinó que ens torna a estar en pitjors condicions de les que estàvem. Llavors, jo no abogaria ara per negociar la independència sí o sí. O sigui, jo crec que la negociació abans de la independència n'hi ha una altra, que és la negociar més sobirania, no sé com explicar-ho, però jo crec que aquesta no és la negociació, independència sí o sí. O sigui, això no és negociació, o sigui, quan una negociació es fa quan una de les dues parts no està disposada a fer cap intercanvi, cap sessió, no es pot negociar. El primer que s'ha de és anar amb una actitud de poder rebaixar plantejaments. Això ho ha de fer el govern central, el govern del PP ha de rebaixar plantejaments, això està claríssim, però des del punt de vista també de la independència, Catalunya ha d'estar disposada a negociar. I no vol dir rebaixar, anul·lar tots aquests plantejaments, vol dir està disposada a intercanviar coses per aconseguir el que vol, no? Això és una negociació. Ara, anar a dir, no, o negociem a veure com ens n'anem, home, això significa ignorar més de la meitat de la població catalana. O sigui, a mi em sembla que això no es pot fer.
Veurem doncs, quin serà l'escenari a partir del 21 de desembre, no? Si s'aconsegueixen superar aquest topall de 50% dels vots de les forces independentistes o no. D'altra banda, senyora Esteve, posem-nos a fer una mica de política ficció. A vostè, quin és l'escenari que li agradaria trobar-se el 22 de desembre?
A veure, m'agradaria que no hi hagués una polarització de postures, que ara hi ha hagut, sinó que hi hagués la possibilitat realment de que les forces catalanes s'unissin tenir força per negociar amb Madrid. És a dir, jo el que no voldria és que diguéssim independentisme sí o sí. I per altra banda, diguéssim, mantinguem-nos units sense cap possibilitat de canvi. A veure, això crec que no és bo. Jo el que voldria és dir que des del Parlament català es generés una proposta realment de reorganització de l'Estat en el qual Catalunya tingués pràcticament tota la sobirania, però continués tenint amb allò que són economies d'escala i allò que són interessos comuns, continuï tenint mecanismes per codecidir amb el resta d'Espanya. Això és el que a mi m'agradaria.
I qui li agradaria que liderés el govern català a partir del 22 de desembre?
Miri, potser estaria jo en una posició d'esquerres, però que no fos independentista, però que defensés el que és la sobirania de Catalunya, perquè no fos independentista. Perquè crec que ja hi ha hagut governs independentistes i no ens han portat enlloc, o sigui, no ens han agreujat els problemes i no els han resolt. És a dir, jo crec que han estat enganyant a la població i no m'agradaria que tornés a sortir. M'agradaria que hi hagués forces, segurament seran necessaris els pactes, però que fos més un govern d'esquerres no independentista. Això és bastant difícil.
I seria possible que aquest govern arribés a bons pactes per Catalunya a nivell de sobirania amb el govern que hi ha a Madrid o per això es requereixen unes altres eleccions?
A veure, jo crec que el pacte no s'ha de fer amb el govern. Jo crec que això no té gaire sentit. O sigui, els pactes s'han de fer dins del Parlament espanyol. O sigui, que hi ha més forces, més variades, on el PP no té majoria absoluta i, evidentment, haurà de pactar. És a dir, però no crec que sigui una cosa de governs, crec que ha de ser una cosa de representació de tota la població. No del que ha guanyat les eleccions, perquè em sembla, és com quan hi ha un canvi de Constitució, quan hi ha un canvi d'Estatut, no volem que hi sigui una majoria que podria arribar a governar, i jo crec que amb això no n'hi ha prou, perquè aquí estaria, el govern té dret a governar en base a les competències que té, però el que no té dret cap govern és a canviar les regles del joc simplement perquè ha tret una majoria simple, no? Diguem-ne, per tant, no em sembla que el govern del PP pogués canviar les regles del joc ells sols, o sigui, perquè això s'hauria de discutir al Parlament, amb totes les forces polítiques.
Mireia Esteve, vicepresidenta de Federalistes d'Esquerres, moltes gràcies per atendre'ns. La veiem aquesta tarda a la Casa de Cultura amb aquesta xerrada que han organitzat. Què ens ha passat? Ètica i federalisme. Moltes gràcies per atendre Cugat.cat.
Moltes gràcies a vostè. Adéu.